Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les urgències del Taulí se solucionarà del tot un cop en marxa el pla director d'ordenació. Pau Durant, bona tarda.
En la primera versió del document arribarà aquest mes de març i està orientat a fer créixer la corporació. I és que amb la construcció de les dues noves plantes d'urgències només es pal·liarà el problema. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio Joan Martí, director executiu del Taulí.
L'ampliació física de lo que és l'espai propi d'urgències. O sigui, a urgències el problema que tenim és que tenim uns metres quadrats per atendre pròpiament l'urgència, més una sèrie de pacients que de fet estan a urgències perquè no tenim disponibilitat per ingressar-lo amb una planta, perquè no hi ha llits. Aleshores, l'increment de llits que es produirà dalt, evidentment, ens donarà la possibilitat de que a urgències hagin menys malalts que estan, de fet, tindrien que estar ingressats en una habitació.
El febrer s'ha tancat amb 450 atencions diàries a urgències, amb pics que han arribat a les 540.
Les rondes de Sabadell han d'anar per davant del quart cinturó. Aquesta és la conclusió de la Fundació Bosch i Cardellach després d'anys de debat sobre la mobilitat al Vallès.
Des de la Fundació consideren que cal prioritzar la connexió de la ciutat amb la resta de municipis de la comarca, com Castellà, Polinyà i Santa Perpètua. Així mateix lamenten que el pla de mobilitat del Vallès sigui poc concret sobre aquestes infraestructures.
En esports, Néstor Carol estarà un mes fora dels terrenys de joc.
El castellonenc pateix un trencament al soli de la cama esquerra, la mateixa lesió que va patir Adri Cuevas fa unes setmanes. L'andalusa va entrar a la convocatòria contra el Llagostera, però no va acabar el partit arran d'una punxada a la zona afectada.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement en les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a aquest vespre i a demà? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El cel estarà entre mig i molt ennublat, tot i que la nuvolositat minvarà la nit, tret del Ter Nord. S'espera precipitació en aquest sector i és possible a altres punts de l'interior. Pel que fa al vent, de nou bufarà amb intensitat molt forta a punts del litoral i del prelitoral sud i central, així com a ponent i a cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. En general, el vent bufarà de component oest amb ratxes que superaran els 70 km per hora a les zones esmentades i els 90 km per hora a cotes altes. La temperatura baixarà i voltarà entre 7 i 13 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 12 i 17 graus a la resta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació bastant tranquil·la dins del que cap. A la C58 sí que hi ha un punt conflictiu, que és Montcada, 2,5 km de retencions per anar cap a Barcelona. I a la B30 trobem 1,5 km de cues a Barberà en sentit sud i 4 a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. La saturació de les urgències del Taulí no s'acabarà amb les dues plantes noves en construcció. Així ho creu el director general de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí, que assegura que calen mesures de més envergadura per pal·liar la situació actual. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Joan Martí ha situat el pla director d'ordenació del Taulí com el punt d'inflexió. Ha explicat que ja està en fase de redacció i que inclourà algunes dels projectes estratègics que han de permetre fer créixer la Corporació Sanitària en quantitat i qualitat. En aquest sentit, el director general del Taulí considera que per reconduir el col·lapse de les urgències, cal dotar la unitat de més espais físics.
Canviant coses i construint algun metro quadrat més, ja dic, per poder donar cabuda a les urgències, nosaltres tenim dues dificultats ara per ara, que són els espais d'urgències i després la manca de quiròfans. O sigui, tenim uns quiròfans que per una banda tenen molts anys i en aquest sentit s'ha de fer una renovació tecnològica, i a més el poder disposar de més quiròfans també ens donaria més sortida i seria un aspecte que ajudaria a millorar les llistes d'espera, per suposat.
Segons les dades facilitades, aquest febrer s'ha tancat amb una mitjana diària de 450 atencions de les urgències, amb pics puntuals que han arribat a les 540 en una sola jornada.
D'altra banda, durant la seva intervenció al Cafè, el director general de la corporació també s'ha referit a la crisi sanitària arran de l'aparició del coronavirus.
Martí ha llançat un missatge de tranquil·litat perquè el Taulí assegura sap com actuar en cas que aparegui un contagi, tot i que, de moment, tots els casos que han estat en estudi han resultat negatius.
Persones que tenien clínica compatible, clínica lleugera, compatible amb el risc, i llavors en aquest cas el que s'ha fet és prendre les mostres, enviar el malalt a casa, confinar-lo, demanar-li que s'estigui a casa, a l'espera del resultat. Fins ara, tots els resultats que hem tingut han estat negatius.
Martí ha recordat que el 90% dels casos de coronavirus confirmats a l'Estat són de caràcter lleu.
La situació de les persones sense llar o en situació d'infrahabitatge ha eclipsat la resta de punts del ple municipal del mes de març. Es tracta d'una problemàtica que ha portat al Saló de Plens la Federació d'Associacions de l'Àfrica Negra de Sabadell. La portaveu de l'entitat, Sofia Sungúria, ha denunciat que manquen eines i voluntat política per ajudar les persones que es troben en aquesta situació.
Volem fer palesa la nostra preocupació per la situació crítica que viuen les persones sense sostre, que estan atrapades en un cercle viciós de marginalitat i també fer visible el problema dels habitatges buits que hi ha a les quatre capitals de província de Catalunya i a Sabadell. I veiem que manca voluntat política per part de les institucions que tenen competències per poder solucionar aquests problemes.
Tots els grups hi han donat suport, seguint la sessió, i el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda. La federació ha proposat una sèrie de punts que totes les forces polítiques hi han donat suport. Primerament, que comencin a treballar per trobar solucions als problemes de les persones sense llar, que es facilitin habitatges socials a les persones vulnerables i polítiques de reinserció per qui viu al carrer. Tots els grups hi han donat suport i el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, s'hi ha compromès.
Assumir les responsabilitats que com a Ajuntament tenim en matèria d'habitatge, d'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, no ens n'escaparem i ens trobareu al vostre costat per treballar-hi, com ahir us vam expressar, i en tot allò que no sigui responsabilitat de l'Ajuntament o competència de l'Ajuntament, doncs treballar per coordinar administracions i sumar esforços per resoldre aquesta situació.
Un compromís que el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández, vol que es vegi reflectit en els pressupostos que es presentaran aquest divendres.
El proper divendres, l'actual govern i aquells que li donen suport, portarà a aprovació un pressupost. I es veurà clarament si tot el que s'està dient aquí es compleix i és realitat o senzillament són paraules.
Després d'aquest punt ja venen els presentats pels grups polítics, són els que ara es començaran a debatre. Com explicàvem al principi de la tarda, n'hi ha per garantir la igualtat salarial dels treballadors i treballadores municipals i també en suport a la vaga feminista de diumenge. Seran defensades per Esquerra i la Crida respectivament. Pel que fa a Ciutadans, proposaran que es planti un arbre per cada nen nascut a la ciutat i Junts per Sabadell, seguint la seva línia, instarà l'Ajuntament a construir més espais verds i d'aigua a l'espai públic. Ara mateix, en el ple s'està celebrant un recés, un petit descans per després abordar totes aquestes mocions presentades per les forces municipals.
Moltes gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
La Fundació Bosch i Cardellach demana prioritzar de manera urgent les rondes de la ciutat per sobre del quart cinturó. Des de la Fundació consideren imprescindibles les infraestructures que millorin la connexió de Sabadell amb Castellà, Terrassa, Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda, aparcant la Ronda Vallès sobre la taula des de fa 40 anys. La Fundació Bosch i Cardellach arriba a aquesta conclusió després d'anys de debats en matèria de mobilitat.
Tot i que s'acaba de publicar el Pla de Mobilitat del Vallès, des de la Fundació Bosch i Cardellach lamenten que és incert i poc concret. Així ho apunta Oriol Mestre, coordinador de la Secció de Territori i Espai Urbà de la Fundació. Per Mestre, ara cal afrontar nous canvis.
Nou canvi de model també ha de tenir molt en compte els nous canvis de la societat i, per tant, doncs, les perspectives i obligacions mediambientals. I tot això ho emmarquem, per tant, aquest canvi de model en què, en el fons, serà la palanca que estructurarà la ciutat del futur. Val? Per tant, per nosaltres és un vector imprescindible.
Així doncs, des de la Fundació consideren com a principal prioritat establir les bases de les rondes de la ciutat, prioritzant primer la connexió amb altres municipis del Vallès.
Des de la Fundació pensem que si s'aborda els sistemes de rondes de ciutat amb una visió àmplia i integral, amb la connexió amb municipis de l'entorn i treballant amb un objectiu també més enllà no només del sistema viari, sinó també de projectes urbans, de transformació d'aquests espais i de millora del seu entorn, és una oportunitat per a la ciutat que pot engrescar moltes altres entitats i per tant també emplacem a l'Ajuntament i, i a la ciutadania en general.
Des de la Bosch i Cardellac estan treballant amb l'Escola d'Arquitectura del Vallès per posar en entredit la teoria que el quart cinturó és la infraestructura que necessita la comarca. D'aquesta manera volen establir un consens de ciutat que es pugui treballar amb una visió global.
I de la mobilitat a l'economia, perquè Sabadell tanca el mes de febrer amb 132 persones més a l'atur. Un total de 12.398 sabadellencs continuen encara sense feina. Es manté, doncs, la tendència a l'alça de la desocupació, que el primer mes de l'any ja afegia 42 residents a la ciutat a aquesta situació laboral. Malgrat la dada negativa, el panorama millora respecte a l'any passat, en què encara s'afegien 149 aturats més al municipi.
Al Vallès Occidental, la dada d'atur és encara més voluminosa, ja que s'afegeixen 584 persones al conjunt de la comarca respecte del mes passat. D'aquesta manera, ara el nombre de desocupats de la comarca és de 50.061. En termes absoluts, els augments més importants de l'atur al Vallès Occidental són a Rubí i a Terrassa, que a més continua sent el municipi amb més persones desocupades, que depassen les 14.000. En poblacions com Castellbisbal, Rellinars, Santa Perpètua, Ripollet i Vacarisses, la variació és negativa, indicant que persones d'aquests llocs han trobat feina. D'altra banda, el CIESC ha presentat l'evolució dels llocs de treball de Sabadell al quart trimestre de 2019, en què ha remuntat un 2,32% trimestral, enfront del menys 2,3% del trimestre anterior. Ara el total és de 72.717 llocs, el 82,1% assalariats i el 17,9% autònoms. L'increment es dona sobretot als serveis on es concentren el 83,5% dels llocs de treball de la ciutat. Al Vallès Occidental, els llocs de treball del quart trimestre del 2019 han augmentat un 0,7% i arriben als 389.881, amb un 84,2% de l'assalariats i un 15,8% d'autònoms. El sector de serveis frega el 80% dels llocs de treball a la comarca.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assistit aquesta tarda a l'acte de celebració del 40è aniversari de l'escola Joaquim Blume. Ho ha fet acompanyat de les autoritats de la ciutat, entre les quals l'alcaldessa i alguns dels edils de diferents grups municipals. La convocatòria ha estat amenitzada amb interpretacions musicals i ha acabat amb jocs per tota la canalla.
També hi eren presents el delegat del govern a Barcelona, Juli Fernández, i el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Jesús Vinyes, que han pogut comprovar com des de l'Associació de Famílies del Centre es donava la paraula a diversos exalumnes que ara hi porten els seus fills. El conseller Bargalló ha remarcat la categoria de l'escola i la diferència de l'educació respecte als inicis.
És una bona escola. I és una escola on s'aprèn. Però a més a més on s'aprèn de maneres d'una manera molt diferent de com apreníem nosaltres. I ara s'aprèn d'una manera molt diferent de com va aprendre el pare exalumne. Perquè l'escola sempre ha sabut en els darrers anys estar al capdavant.
Prèviament, el titular d'Educació i la resta d'autoritats han fet una visita per les instal·lacions del centre. L'actuació musical ha estat a càrrec dels alumnes del projecte Acordant. Els 40 anys de l'escola Joaquim Blume han acabat amb una sèrie de jocs relacionats amb l'educació física a les pistes del pati d'aquest centre que recorda el seu nom, el famós gimnasta desaparegut.
Notícies del dia en format més breu. L'àrea metropolitana de Barcelona utilitza Sabadell com a exemple sobre la reutilització de l'aigua.
Representants de l'AMB han visitat la mina d'aigua subterrània del riu Ripoll i de la depuradora de Sant Pau de Riusec per conèixer com es fa la reutilització de l'aigua. De fet, a Sabadell es reutilitza des del 2003 gràcies a fons europeus. L'objectiu de l'entitat és implantar aquest sistema dins de l'àmbit metropolità.
Les obres de millora d'accessibilitat al carrer Montblanc a Can Urià que arrenquen demà.
Les actuacions que s'allargaran durant dues setmanes consisteixen en desplaçar els escocells existents per facilitar el pas per la vorera davant de l'escola Calvet Estrella. Durant el procés es retiraran els arbres en mal estat i es plantaran 5 freixes nous.
En successos, detinguts 5 veïns de Rubí i Barcelona com a presumptes autors de fins a 18 robatoris amb força en domicilis.
Els arrestats d'entre 23 i 63 anys formarien part d'una xarxa criminal que hauria robat articles per valor de més de 20.000 euros. La investigació remunta al novembre del 2019 arran d'uns augments de robatoris amb força a domicilis amb un mateix modus operandi a les localitats de Rubí, Sant Cugat, Sabadell, Sant Quirze, a Terrassa i Mataró.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. Aquest matí Ràdio Sabadell us ha avançat la majoria dels grups que acompanyaran els Manel a l'Ambassat 2020. Per exemple, Ferran Palau amb el seu treball Kevin.
T'estimo com estimen els adolescents. Despertes una part de mi que no conec.
Entre els noms de Quilòmetre Zero també destaca Núria Graham, habitual al certamen sabadellenc, Paula, alter ego musical de l'actriu Paula Jornet, o Medalla, que vindran de Cerdanyola del Vallès amb nou disc. Però aquesta 12a edició del festival ha promès ser la més ambiciosa i internacional de totes, i tampoc falten els noms més atractius de l'escena musical espanyola i internacional.
I entre aquests destaca la xilena Javiera Mena, amb 10 anys de trajectòria i 4 discos darrere seu. El director de l'Ambassa, Arnau Solsona, n'ha assenyalat les qualitats en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
És una cantant xilena que ja fa uns anys que està residint a Espanya, entre Barcelona i Madrid, i no només és una artista amb 10 anys d'història, amb una veu molt potent dintre del món feminista i LGTBI, sinó que una música d'avantguarda de la música disco i pop més electrònic llatí. Ha tocat a grans festivals arreu del món i un honor tenir-la aquí a la zona de la bassa.
Encara en l'àmbit internacional també vindrà Sabadell Pongo, una jove cantant lusongolenya que acaba de guanyar el Premi Eurosonic 2020. Pel que fa a l'indie nacional, tindrem noms com Marem Latson, Los Pilotos, Apartamentos Acapulco o Monterrosa. Tancarien aquest cartell, encara provisional, el punxa discostil, la Trinidad i Ecosex. Al petit Ambassa hi haurà el Siula i The Tiets. La 12a edició de l'Ambassa tindrà lloc entre el 12 i el 13 de juny al costat de la pista coberta d'atletisme de Sant Oleguer.
I no deixem de parlar de música perquè la historiadora Valèria Aznar i el cineasta Fèlix Colomer s'estrenen com a grup de trap social. Sota el nom d'Àngela, demà estrenen la seva primera cançó, Una de cada tres.
Tothom parla de manada, però en són milers violades. A la feina o de festa, casa o al carrer, tant la reina com la resta empresari.
La composició denuncia la història real de la Valèria, en què la societat la culpa quan explica que l'han violat.
El grup vol fer trap social, però també documental, tractant històries reals. En aquesta primera cançó es fa a través de la història de la Valèria, que es despulla públicament per explicar que ella ha estat violada. L'altre component d'Àngela, Fèlix Colomer, ha explicat a aquesta emissora que el trap social és una arma de doble fil per cridar l'atenció del públic.
Si realment aquest gènere enganxa la gent pel tema musical i tu pots aprofitar de posar-li un contingut social, doncs és una mica el combinat perfecte, jo crec, per arribar, sí, sobretot a la gent jove. I alhora, amb aquest contingut social, també segurament el contrari, no? Apropar el trap a gent més gran, que potser fins de llavors no ni sabia el que era el trap o deia que no li agradava.
Una de cada tres veurà la llum demà 4 de març a les 8 del vespre, seguint la línia del moviment MeToo i amb motiu de la setmana del Dia Internacional de la Dona.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Dimecres al matí us fem spoiler del Mobile Week Sabadell. El que farem és centrar-nos en l'àmbit de la salut, de la revolució que està experimentant gràcies a la tecnologia. Com la reconstrucció 3D pot millorar la cirurgia, com la realitat virtual podrà ser una eina terapèutica als hospitals o com salvarà vides la tecnologia 5G, us ho explicarem dimecres de 12 a 1.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general, i un dia més comencem parlant de salut perquè hi ha hagut un lleuger repunt del coronavirus a l'estat amb 134 casos confirmats.
Només 7 d'aquests són greus, segons l'actualització del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. La previsió de l'organisme és que s'arribi als 150 casos. De moment no s'han anunciat noves mesures, però sí que es podrien ampliar les precaucions a Madrid, al País Basc i Andalusia. A Catalunya ara mateix hi ha 17 casos confirmats.
Aquesta tarda Sanitat ha recomanat jugar a porta tancada cada 4 partits i també suspendre congressos sanitaris. Més coses, llum verda la reforma del Codi Penal perquè tota penetració sigui sense consentiment es consideri violació.
La nova llei de llibertat sexual, coneguda com la reforma Només Sí és Sí, permet que el delicte deixi d'estar condicionat per si hi ha intimidació i violència. Aquestes circumstàncies passaran a ser agreujants. La normativa també castigarà les violacions amb penes de 4 a 10 anys, que poden augmentar fins als 12 amb un agreujant i 15 amb 2.
La Banca Espanyola treu ferro a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'IRPH i assegura que és un indicador transparent.
Així ho han apuntat des de l'Associació Espanyola de Banca i des de la SECA en un comunicat on consideren suficient la publicació al BOE de la fórmula de càlcul de l'índex per entendre com funciona. En tot cas, sostenen que fins i tot en els casos en què el jutge pugui decretar que no hi va haver prou transparència, l'efecte no es notarà.
Protecció Civil activa l'alerta del Pla Bencat per la previsió de forts vents avui i demà.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes de vent poden ser especialment intenses a les comarques del Tarragonès i Baix Camp, on es podran superar els 72 km per hora. També es veuran afectats, però amb menys probabilitat, a la resta de comarques de Tarragona, comarques del sud de Lleida, nord de les Terres de l'Ebre i comarques del sud de Barcelona.
I la Unió Europea dona suport a Grècia per frenar una nova entrada de refugiats al país.
Els líders de la Unió Europea i Grècia han comparegut avui de forma conjunta per defensar la protecció de les fronteres per garantir el futur de la Unió. De fet, insisteixen que cal una política migratòria comuna. Tot plegat després que divendres el govern turc assegurés que no podia contenir durant més temps el flux de refugiats cap a la Unió Europea.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esport segueix sent víctima de les lesions en homes importants. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Se li acumulen els mals de caps a Antonio Hidalgo, que veu com no li paren de caure unitats. L'últim contratemps l'ha patit Néstor Querol.
El castellonenc s'estarà un mes fora dels terrenys de joc aproximadament. L'atacant esquerrà del centre d'esports pateix un trencament al soli de la cama esquerra, la mateixa lesió que va patir Adri Cuevas ara fa unes setmanes. L'andalús ja va entrar a la convocatòria el passat diumenge contra el Llagostera, però precisament en aquest partit el del Grau va haver de ser substituït abans de la mitja hora de joc en notar una forta punxada a la zona afectada.
Les baixes estan condicionant molt les últimes setmanes d'equip. Amb homes com Josos Coidi o Aleix Coc lesionats, el Sabadell ha encaixat en 5 partits consecutius per primer cop a la temporada.
Boris Garros, davanter l'Equinat, marca com a prioritat per les pròximes setmanes deixar la porteria a zero.
Aquí la categoria, vulguis o no, és molt, 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 molt semblant, tots els equips. Tenim un nivell bastant semblant. I tots els equips tenen la seva manera de jugar i les seves propostes per contrarrestar-nos, i normalment es tanquen una mica al darrere, som protagonistes amb la pilota, però bueno, hem d'intentar ficar el candau una mica a la porteria, perquè ja fa moltes jornades que estem rebent gols, i intentar marcar les que tenim.
Avui l'equip sabadellenc ha descansat per últim cop abans de la visita de dissabte a 6:45 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a l'Espanyol B. El club arlequinat, per cert, ha comunicat que disposa de 200 entrades anticipades a un preu de 15 euros. Per la setmana vinent, i a falta de confirmació oficial, tot apunta que el Sabadell-Barça B de la jornada 29 es disputarà el diumenge 15 de març a les 7 del vespre.
El centre d'esports ha cedit el lideratge del grup 3 de la segona B aquest cap de setmana i, paral·lelament, el juvenil arlequinat l'ha assolit a Lliga Nacional. Els de Miqui Lladó van complir guanyant 2-4 al Nàstic de Tarragona B i es van aprofitar de l'ensopegada del Barcelona B.
També contra el Llagostera 1-1, i això ha alçat el Sabadell per fi en el més alt de la classificació. Gerard Marquies, jugador en dinàmica de primer equip i entrant en convocatòries de segona B durant una part de la temporada, reconeix la sorpresa d'aconseguir la primera plaça just quan menys l'esperaven. Així ho explica el central.
La setmana passada sí que teníem una oportunitat, no, Girona, per fer-nos amb el liderat, i depenia de nosaltres mateixos, i mira, en aquest cas, aquest cap de setmana no depenia de nosaltres, i hem tingut la sort, doncs, mira, d'ahir treure els 3 punts i deixar, doncs, que el Barça fes la seva feina. No l'ha fet, ha tret un empat contra la Llagostera, i mira, 2 punts més que li traiem davant seu i que ens fa fer que puguem ser líders, no?, per fi.
Ara el Sabadell és líder amb 2 punts d'avantatge respecte al Barça B i 4 sobre el Girona B, que també va punxar, i un Espanyol B que està enratxat. La cirereta al pastís la va posar el Mercantil, que en una de les millors actuacions de l'any va superar per 3-0 el Vilaseca. El capità graciec Gerard Silvestre admet que necessitaven aquest reforç anímic.
No, l'actuari també ho vam dir, que necessitava una victòria així, una victòria contundent, on
on es mostrés també el que portàvem treballant, i sí que és veritat que després vam sopar al Prat ser un punt d'inflexió, i la veritat és que avui dintre el camp segueix un equip completament diferent, en el qual tots anàvem a una, i al final s'ha vist reflectat.
Cap dels quatre equips que ocupen la zona de descens va guanyar, i per tant els de Carlos López tornen a agafar un bon coixí, ara de 5 punts respecte al perill.
Obrim bloc de futbol sala i comencem amb la segona B. L'Escola Pia i el Club Natació Sabadell s'han intercanviat definitivament els papers, tant que els nedadors han passat a la classificació a la terra rival, i això que els escolapis fa cosa d'unes setmanes avantatjaven amb 8 punts els de Borja Burgos.
Ara la classificació ens indica que el Natació Sabadell és 8è amb 33 punts i els de Can Colapi 9ens amb 32. Els nedadors han sumat 10 dels últims 12 en joc i encadenen 3 victòries seguides, l'última per un remarcable 6-2 davant el Barceloneta, el quart classificat. Per Arnau Mella, jugador de l'equip, la confiança es va recuperar amb l'empat de fa unes setmanes a la pista del Mataró.
Com estem veient a la Lliga, els està passant a molts equips, que va molt per ratx. Jo crec que com bé comentes, el partit de Mataró, l'empat que vam aconseguir després d'anar perdent 2 o 3 gols, va ser un punt d'inflexió per veure que al final, al cap i a la fi, estàvem fent les coses bé, i que podíem anar a qualsevol pista i competir-la.
La bona dinàmica dels de Borja Burgos, que va començar amb l'empat rescat a la pista del Llavors i del Mataró, i en aquella mateixa jornada s'iniciava el pitjor moment de la temporada per l'Escola Pia, encara vigent. Almenys després de 3 derrotes seguides, els de Pedro Donoso van aconseguir empatar 4 a Ripollet contra un conjunt, això sí, ben immers en el descens. Jordi Sardà, jugador dels Escolapis, admet la realitat.
Ara mateix tenim més a prop que és el descens que no pas el playoff. I això és una realitat, tot i que sincerament no crec que estiguem per baixar, perquè amb la plantilla que tenim i més que res a l'actitud dels jugadors, crec que ho traurem endavant, però sí que no ens podem despistar, de ser conscients que aquesta lliga és molt competida, que la gent juga molt aquestes últimes jornades, tenim enfrontaments molt complicats i que hem d'espavilar.
Aquest cap de setmana no hi ha competició per la disputa de la Copa d'Espanya. Tampoc hi haurà jornada de tercera divisió, on l'Amics del Pou Nou Escorial segueix líder malgrat la punxada de l'últim partit.
Empat a 5 dels Marinals a la pista del Premià, cué destacat del grup. Els sabadellencs es poden donar per satisfets amb el punt rescat, ja que només 3 minuts del final perdien per 5 a 3. José Aguilera Josete seria l'encarregat de posar-se l'equip a l'esquena marcant els 2 últims gols.
No, primer de 2, ya nos pusimos de 5. Ya quisimos hacer un poquito bien las cosas y ahí cogimos el empate, pero bueno, de 5 ocasiones, las 2 ocasiones que tuve, pues las metí. Hay partidos que no entran y entraron, ¿sabes?
L'equip de Fernando Castejón, com dèiem, manté el lideratge amb un punt més que l'Arenys de Munt i 5 més que el Jesús Maria i el Caldes, que ha jugat un partit menys. Hem de baixar la vista fins a l'onzena posició per trobar el grup Zarraona, amb les 3 derrotes consecutives que acumula l'equip. L'última a Canet per 5 a 3.
Repassem més qüestions en format més breu. A la Copa Catalunya de Bàsquet triomf balsàmic del Bàsquet Pia, que trenca una ratxa de 3 derrotes consecutives.
Per 84-80 davant l'Alpicat, un rival directe en la lluita per la salvació. El capità de l'equip, Oriol Andrés, admet que notaven de ben a prop l'alè de la pressió.
Era un moment difícil per nosaltres, havíem quedat diverses derrotes en partits importants consecutives, i necessitàvem respirar una mica d'aire, treure els 2 punts de la victòria i sortir-ne una mica reforçat.
La Pia continuarà una setmana més a la zona de promoció de permanència, malgrat el bon resultat, amb 8 victòries i 11 derrotes al seu caseller.
I a la primera catalana femenina, el Sant Nicolau es va adjudicar el derbi sabadellenc a les Naus contra el Club Natació Sabadell.
Victòria grana per 39-47, que deixa les col·legials a la 5a plaça amb un balanç de 12 victòries i 7 derrotes. El club és tercer per la cua amb 6 triomfs, 2 per sobre del Badruna Carme, que va caure per 30-60 davant el tercer, el Natació Terrassa. Aquesta setmana, duel entre 2 natacions, el Terrassa i el Sabadell, mentre el Sant Nicolau visitarà el Sant Cugat i l'Escola del Carme rebrà el Cornellà.
I Sergi Giral puja al segon calaix del podi a la quarta edició del Rally Catalunya Històric.
Fent de copilot de Juan Pedro García, els volants d'un Autobianchi 112 van aconseguir aquest bon resultat, però amb un desavantatge. Com més antic era el cotxe, menys puntuació rebien un rally de regularitat, on el més important precisament és això, sumar el mínim de punts possible, i ells anaven amb un prou modern. La pròxima cita del sabadellenc serà el 13 i el 14 d'aquest mes amb el Rally Costa Brava.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 3 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.